Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs el que comentàvem va ser divendres de la setmana passada al Liceu, una òpera de molt petit format, fins i tot horari, amb música de Xavier Pagès i amb lletra de Joan Duran. Xavier Pagès, bon dia.
Bon dia.
Joan Duran, bon dia.
Bon dia.
La obra es diu Dili i, pel que llegim és un breu monodrama de caràcter operístic per tenor i quartet instrumental. Això és el que ens diu la nota.
És el subtítol, sí.
Fins aquí és correcte, oi?
Fins aquí anem bé.
A veure, d'entrada, una obra molt curta, però molt intensa.
D'això es tractava, no? És realment curta, són només 15 minuts, però segons com va anar l'estrena, la gent que va allà primer se li va fer curtíssim, perquè 15 minuts passen volant, perquè a més passen moltíssimes coses, no? I el comentari principal de la gent que va estar sentint-la, doncs va ser que s'havien quedat amb les ganes o sigui, havien tingut com una experiència tan forta en 15 minuts que no havien tingut temps de processar tot el que havia passat, no? Llavors moltíssima gent deia, és que m'he quedat amb les ganes de tornar a sentir una altra vegada per veure tot això, perquè abans de l'estrena vam fer una petita presentació de la música i ens vaig explicar alguns dels elements que sortien a nivell musical, també una mica l'argument. I clar, totes aquelles coses que vaig explicar jo que sortien a la música, que ajudaven a seguir l'argument o a descriure el que estava passant, doncs molta gent li van passar desapercebudes, no? Perquè van passar tan ràpid, no? que van dir, i allò que ens vas dir que havia sortit, allò que no ho he pogut sentir, dic, bueno, doncs escolta, a veure si tenim l'oportunitat de tornar-la a sentir una altra vegada i poder-se endinsar una mica més en això, no?
Però aleshores, si hi havia tanta cosa per dir, com és que ho veu condensar en 15 minuts?
Oh, a veure, ni que ho hagués fet en una hora, jo crec que la gent hagués tingut la mateixa sensació. Les coses, o sigui, la música és densa no perquè siguin 15 minuts, sinó perquè l'experiència emocional és molt forta. Llavors, clar, el ritme, això és com si entres, vaig a fer un civil, no? Si entres en un lloc que hi ha una baralla o de molta gent barallant-se i et diuen, a veure, observa què ha passat, i explica'm què ha passat en aquesta baralla. No sé, és que no he tingut temps de veure-ho tot, no? Perquè hi havia molta gent, s'estaven barallant i m'he pogut fixar en això, m'he pogut fixar en l'altre, però no hi puc explicar-te tot el que ha passat en aquesta baralla.
Era un tumulto, ara que la paraula
és. És un tumulto. Llavors, diguéssim que l'òpera aquesta té una mica aquesta sensació, no? Que estan passant moltes coses, tu estàs allà present, ets un testimoni, no? D'aquestes coses que estan passant, però clar, no ets a temps de veure-ho tot, llavors necessites potser una gravació per tornar-ho a veure, què ha passat, a càmera lenta, no? Però aquí està la gràcia, jo penso, de les obres d'art, no? Que si són, si tenen, si tu en primera audició o en primera visualització d'un quadre, per exemple, doncs no ets capaç encara de veure tot el detall, doncs a la propera vegada que el miris tindràs ganes d'aprofundir una mica més en el que ha passat. Si tu en primera audició o visualització, doncs ja ho veus tot, no? O et sembla que ho has vist tot, doncs clar, les ganes de tornar-ho a veure potser són menors, no? I jo crec que aquí està la gràcia.
La gràcia és deixar l'espectador amb ganes de més.
Jo penso que sí.
I per tant, doncs, aquesta és una de les claus de qualsevol representació artística. Però a més, el que ens comentava en Xavier, expliqueu una història molt potent, no? Al darrere d'aquest Dili hi ha una història.
Sí, és una òpera, és una creació que així com, o sigui, també es podia agafar per un cantó més suggestiu, més d'idees, més de sensacions, hem intentat que, a part de suggerir, doncs, d'explicar una història amb un contingut social i amb un impacte, doncs que fos real i que fos molt arrelat a l'actualitat i a problemes de l'actualitat. I per tant hem fet un argument que realment explica una història i explica una història que té aquesta voluntat d'impactar amb la persona que l'escolta i de remoure la seva consciència.
Heu triat el tema dels abusos a menors.
Sí, hem triat el tema dels abusos sexuals als menors, perquè és un tema que ens semblava potent, primerament, i és un tema que pot afectar a moltes persones, i perquè, a més, era un tema que ens servia de pretext per interrogar a l'espectador, o sigui, interrogar-lo sobre els límits aquests que existeixen, que a vegades són molt fins entre allò que està malament i allò que pot arribar a ser, entre cometes, comprensible, doncs, arrel d'una història o d'un bagatge personal, no? I llavors hem posat l'espectador contra les cordes perquè o sigui, perquè ens ajudin a decidir, no? si la forma d'actuar de Dili és reprovable, és comprensible, si qui en té la culpa del que passa en aquest argument és aquest personatge o és la societat que l'acompanya, etc.
D'acord, és a dir, que al final cerqueu una tensió dramàtica.
Exacte.
a partir d'un, podríem dir, dilema moral.
Exactament. Sí. O sigui, el dilema és claríssim. Existeixen aquests abusos sexuals i aquest personatge respon davant dels seus companys, doncs, cometent un assassinat múltiple al seu institut, no? És un fet que, per desgràcia, doncs passa, potser no en el nostre país,
però passa.
Per diferents circumstàncies, però sí que passa, no? I llavors arran d'aquest fet és en el moment en què posem a l'espectador, el plantegem aquest dilema, i a través de tots els impactes emocionals, dels impactes artístics que ha comentat el Xavi, doncs a partir de tot això, doncs li llancem aquesta píndola perquè reflexioni.
Com acompanya la música aquesta situació tan intensament dramàtica que ens planteja en Joan?
Doncs bé, realment, o sigui, diguéssim, el fet de posar música en una història com aquesta a mi m'ha ajudat moltíssim a donar-li una empenta, no?, al meu llenguatge musical, perquè jo els últims 2-3 anys he estat treballant amb un grup de música contemporània, que és el Barcelona Modern Ensemble, que fem molts concerts estrenant obres de compositors de tot el món, amb realment experimentals, amb molta... diguéssim, seria una música que la gent normal que va a concerts normals no estan molt acostumats a sentir, però que jo he estat vivint molt de prop i m'ha afectat moltíssim, no?, aquesta experiència. Llavors, tenia ganes de canalitzar, doncs, tota aquesta experiència amb la música a través d'aquesta obra que hem fet, aquesta petita òpera, i el tema ha estat crucial en aquest sentit, és a dir, que realment el ser una experiència emotiva tan forta necessita uns recursos expressius en a la part instrumental i també a la vocal, naturalment, que em permetessin, doncs, realment causar un impacte en el públic, no? Llavors, aquesta obra, respecte a les meves anteriors, segueix una mica el mateix impuls que portava en quant a l'evolució del llenguatge, però hi ha un grau important, que hi ha una diferència respecte a les obres immediatament anteriors, no? Llavors, doncs, clar, les persones que han sentit la meva música, i fins i tot si l'han sentit fa bastants anys, doncs poden haver vist, dir, ostres, però què li ha passat al Xavier, no?, aquí, perquè realment s'introdueixen molts sons totalment aliens a la música més corrent, no?, sons que solen qualificar de sorolls, no?, apareixen grugits, o sigui, growls, que diuen els anglesos, que són grugits, no? Grunyidos, no?
Sí.
Els músics arriben a fer, doncs, això, com jo els dic, l'efecte del lleó, per exemple, fan coses d'aquest estil, no? Que, per exemple, el rugit aquest del lleó representa el personatge dolent, no?, quan l'abusador del noi, del Dili, i cada vegada que hi ha una referència funciona com una mica com el leitmotiv wagneriano, però en plan efectes sonors, no? Llavors, cada vegada hi ha una referència a l'abusador o que el Dili diu que recorda com li passava la mà per la pell, etc., doncs surt el grugit aquest, no? I dona com una angúnia, no?, de que et recorda que hi ha aquella persona allà al darrere que tota l'estona t'està fent la vida impossible, no? Això és un petit exemple. I després, per exemple, les rialles dels nois i noies del company de classe que se n'enriuen d'ell, quan constantment ell fa referència als riures d'aquesta gent, no? I en els instruments, de diferents maneres, moltes maneres, dins del piano, fins i tot el piano no es toca a les tecles, bueno, sí que es toca, però vull dir que moltes vegades es toca a dins del piano, a les cordes, i manipulant directament les cordes aconsegueixo doncs, sorolls que imiten el riure dels companys de classe, per exemple, i ja et dic, això és un leitmotiv que surt durant tota l'estona. Les onades del mar, també. El Joan fa una referència poètica molt clara a una experiència que havia tingut el mateix Dili quan era jove, que s'estava ofegant, no? Quan estava a la platja, la seva mare dormia a la sorra, i llavors ell fa un símil amb els abusos sexuals, a l'ofegament que pateix el Dili durant els abusos, etc, i creua poèticament, i jo musicalment faig una cosa semblant, no? Que faig sortir les onades del mar, que hi ha altres obres ho he fet, per exemple, però aquí en aquesta obra surt amb uns sons realment marítims, però molt més representatius encara del so del mar. Surten les gavines, el so de les gavines, per exemple, hi ha efectes instrumentals que recorden el so de les gavines, i bueno, tot això són petites coses que van sortint. El so de la metralleta, per exemple, allò que hem comentat, no? Hi ha una matança a l'institut, i el dia hi ha un moment que treu la metralleta, més ho diu, una Tech-9, fins i tot diu el model de la metralleta, no? Diu, treu una Tech-9 del calibre 9 mil·límetres, semiautomàtica, sap? I llavors, en aquell moment, mentre es diu tot això, a dins, en uns dels instruments, en concret en el piano, hi ha amb unes baquetes, fa pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa i fa sonar la metralleta d'una manera molt, molt evident, no? Llavors, bé, tot això són elements que per si sols no tenen, diguéssim, cap més gràcia que simplement està imitant aquesta mena de sons, però el compositor el que crec que jo ha de fer doncs, és combinar-los de tal manera que creïn un efecte realment musical i que acompanyi el que està explicant el tenor, en aquest cas, el que està cantant i narrant la història, no? I llavors jo ho he intentat i espero que haver-ho aconseguit.
Perquè en la música hi ha d'haver una melodia també, hi ha d'haver una... o no?
Sí, bueno, a veure, la melodia és un concepte molt obert, és a dir, que melodia en principi són sons de diferents alçades enllaçats un darrere l'altre, poden estar més, menys connectats, etc. En aquest cas és una obra vocal, per tant, la melodia és bastant inevitable en aquest sentit, perquè hi ha un text i hi ha una persona que parla, canta, perquè també parla, també canta, fa una mica...
Sí, recita i canta.
Exacte, hi ha una mica... I fins i tot fa transicions, és a dir, el cantant, tal com tracto la veu en aquesta obra, doncs hi ha passatges que comença parlant i gradualment es converteix la veu en cant, i al revés, està cantant i gradualment la veu es converteix en parla. O sigui, no és allò que ara parlo, ara canto, sinó que no saps, hi ha un moment que no arribes a saber ja si està cantant o està parlant. Va. Perquè les fluctuacions són, van d'una cosa a l'altra, no? Certa manera és com... Bueno, és una manera de fer l'expressió més evident. Quan un està parlant, no? L'expressió és una, i quan un està parlant també hi ha expressió, evidentment, però és d'un altre tipus. Llavors, jugo amb aquest efecte del parlar-cantar per crear en l'espectador una sensació de que està en una obra de teatre, però ara estic en una òpera, o sigui, és una dualitat que està allí totalment present. El Joan en el text també ho fa, o sigui, hi ha moments que treu expressions que són molt líriques, no? que realment et porten al cant, i hi ha coses molt prosaiques, no? Hi ha un moment que fins i tot diu paraulotes, que no les diré ara aquí.
No. Sí, és el que explica el Xavi, no? Per construir el text, m'he basat molt en això, en aquesta mescla d'expressions molt poètiques, però que de seguida passen a una expressió molt, molt mundana, molt tàctil, molt inclús violenta, no? Llavors, aquests contrastos constants en la forma d'expressar-se és el que crec que dona doncs, aquest dinamisme i aquesta forma d'expressar que volíem aconseguir, no? Que estigués en consonància amb aquest salt que deia el Xavi que ha fet ell musicalment. Doncs jo també he intentat fer aquesta mena d'experiment que anés una mica més lluny del que jo estava acostumat a escriure, no? Quan escrius poesia, doncs sí que pots anar fent alts i baixos en el sentit de fer un llenguatge més poètic, després un llenguatge una mica més quotidià, però en aquesta obra, com que s'explica una història, va ser el pretext ideal per això, per fer aquesta combinació entre llenguatges.
Uh-huh. És a dir, jugar una mica amb el llenguatge com en Xavier, jugar amb la música.
Sí, sí, sí. Llavors, el que és important és que el fet que hi hagi un sol personatge que parla, uh-huh. Clar, pots jugar molt amb aquest personatge, o sigui, et pots esplaiar molt en que el text doncs, ajudi a transmetre aquesta personalitat.
Els monòlegs permeten més intensitat dramàtica.
Sí, clar, evidentment. Mm-hmm. I a més és un monòleg que està plantejat com aquest personatge, diguéssim, està fent una confessió i està responent unes preguntes d'un policia,
sí,
que està davant seu però que en realitat no existeix perquè no apareix aquest personatge a l'obra, no diu mai rei, no hi està present, no? Qui està present davant del personatge és el públic. Llavors el joc també és que el públic agafi consciència de que és ell en col·lectivitat qui està interrogant, uh-huh. qui està interrogant i qui està plantejant aquest dilema moral al personatge.
Uh-huh. Per tant, tenim un text dramàtic, una música dramàtica, una presentació, una escenografia dramàtica amb una sola persona.
Sí, és una presentació molt, o sigui, a nivell escènic és molt sòbria, uh-huh. i molt seriosa i això ajuda a transmetre aquesta gravetat del que es vol explicar, no?
Uh-huh. És a dir, per tant, diguem,
que dona pes a la persona que canta, dona molt pes a la persona que canta.
En aquest sentit, allò que dèiem al principi, la gravetat probablement encara afegeix dramatisme a tot el que s'explica.
Bueno, veure, és el que hem dit, la gravetat en certa manera obliga a tot això treure-ho de molt a dins i molt ràpid, és a dir, uh-huh. és com una explosió. I clar, pensem que aquest personatge, el que ha d'haver viscut durant probablement molt de temps, no? Aquests abusos sexuals, tota l'experiència que ha tingut, el gran dramatisme d'haver pres la decisió de matar el professor, els alumnes, enmig d'un examen de física, no? I la fredor amb la que es dirigeix a la comissaria i es presenten allí i diu, he fet això, no? I llavors l'estan interrogant, ha d'explotar, o sigui, no pots quedar-te allà, dic jo, almenys tal com ho ha plantejat el Joan, aquest personatge explota. Uh-huh. I llavors el que presencia el públic és aquesta explosió. O sigui, és allò que, a més, fins i tot, doncs, ell comença, hi ha trossos que comença... que està molt tranquil explicant, no? Fredament, vaig llevar a les 7 o el que sigui, vaig posar-me els texans, em vaig dirigir a l'institut, fins i tot diu dia X, hora Y, ciutat Z, no? És a dir, tot molt fred, i llavors, a poc a poc, aquesta fredor, no? Es va carregant i explota amb... allò que dèiem amb una paraulota allà al mig que el públic es queda així, què ha passat aquí, no? Uh-huh. I al final és doncs tot el contrari, quan s'ha alliberat i ha explicat tot el que ha dit, la relaxació que ell sent, no, en aquell moment, de pensar que ara ja ningú abusarà de mi, ningú riurà de mi, no? I ho pregunta, no? Pregunta al públic, i ara per què no riu ningú, eh? Vull dir, mm-hmm. què ha passat aquí, no? Me'ls he carregat a tots i ara aquí hi ha un silenci absolut, no? I llavors aquesta tranquil·litat que en el fons és molt tensa, no? Perquè ell està parlant ja supertranquil, però en el fons està dient, és que aquí darrere hi havia tota aquesta gent morta que m'acabo de... I mm-hmm. això està bé o no està bé? És el que comentava el Joan al principi. Això que he fet està bé o no està bé? Perquè, clar, jo ho he passat molt malament també, no? I tota aquesta reflexió l'intentem transmetre tant des de la vessant del text com de la música.
Per què heu triat aquest tema? Un tema punyent, actual?
No sé, a mi el Xavi, que sempre em posa reptes, quan em va plantejar aquesta possibilitat de fer aquesta obra, va dir, hòstia, tinc ganes de musicar, d'explicar un tema que sigui contemporani, o sigui, un argument contemporani i anem a parlar dels problemes d'avui. I em va posar aquest repte que per una persona que, com jo, quan escriu poesia, i la poesia té aquest caràcter més intemporal, més reflexiu, més suggerent que no pas explicar un argument... doncs em va plantejar aquest, entre cometes, problema, que no és un problema, que és un repte. I vaig estar pensant en possibles arguments per explicar, uh-huh. i em va venir al cap aquesta història, no? Vas plantejar, a veure, quins problemes assetgen a la joventut avui en dia o en general a la societat, no? Dir, pues, el que s'està destapant avui en dia del tema dels abusos, uh-huh. vinculat també al tema del bullying, i llavors, a partir d'aquesta amalgama, doncs, intentar crear una història que des del primer moment sabíem que havia de ser una història breu, que s'havia d'explicar en un quart d'hora aproximadament i que volíem que fos impactant.
Uh-huh. Un, quan es posa davant del paper per escriure doncs, el que ha de ser el text d'una òpera, encara que sigui curta, sí. Té una relació amb el paper i amb allò que està escrivint diferent de quan escriu poesia?
És difícil separar-se o diguéssim allunyar-se del que estàs més acostumat a fer, uh-huh. i de fet tampoc no és recomanable, o sigui, vull dir que ja està bé que tot el teu bagatge t'acompanyi en les coses que fas. El que passa és que quan emprens una cosa que saps que ha de tenir un mitjà de comunicació, un medi de comunicació diferent, que és el cant i que és la música, t'ho planteges d'una forma diferent, mm. perquè saps que el text que estàs escrivint doncs ha de casar amb uns tempos, ha de tenir un ritme dramàtic a dins, és a dir, que ha de tenir les seves pujades i les seves baixades perquè tingui la seva tensió dramàtica, i això és diferent que quan escrius un poema o un text o no sé, que té una altra funció, que és, mm-hmm. que és llegir-lo, que és recitar-lo simplement, o que és reflexionari, no? Vull dir, això havia de funcionar escènicament, uh-huh. i perquè funcioni, doncs ja té unes altres pautes.
Uns requeriments diferents.
Exacte.
Uh-huh. I ja que estem aquí els dos, què és abans, l'ou o la gallina?
Home, es refereixes a la música i al text, no?
Clar.
Doncs, a veure, normalment abans és el text. Uh-huh. Hi ha excepcions, vull dir que també hi ha a vegades, això per exemple en el cas de les sardanes, moltes vegades passa, hi ha una sardana que té èxit, no? I després hi ha algú que li posa el text a la melodia, això pot passar, però el procés normal de creació d'una obra és que hi ha un text previ, que pot existir ja de fa molt de temps, o pot estar creat per aquella ocasió en especial. Llavors, a veure, és un plaer poder agafar i treballar amb el poeta, tenir-lo aquí viu i content al costat de casa, a més al costat de casa,
sí.
que avui ja no és tan necessari això del costat de casa, com comentàvem abans fora de micros, no? Però perquè tenim moltes maneres de comunicar-nos i més ràpides, però és igual, si a sobre està a prop, molt, molt millor. Uh-huh. Llavors, ja ho vam fer amb Bruna de nit, nosaltres vam col·laborar, vam estar treballant molt estretament, a més que una obra més llarga, ja, pràcticament 45 minuts, doncs va portar molta més feina en aquest sentit, de la coordinació, l'argument era més complex, era més llarg. Llavors, en aquest cas ha estat més ràpid, diguéssim, el feedback que hem hagut de rebre l'un de l'altre, però també hi ha estat, és a dir, que el Joan va fer un primer text, llavors jo el vaig llegir, vaig intentar fer una, sobretot en quant a la durada, que és el que més preocupa el compositor quan té el text, no? Si té una hora de 15 minuts no és tan senzill saber quant de text has de posar, uh-huh. perquè s'adapti als 15 minuts.
M'aturo un segon aquí. Sí. Eren 15 minuts ja d'entrada?
Sí, sí, era una, la proposta del concert eren 15 minuts.
Perfecte.
És el format, el format del concert. Eren tres composicions de 15 minuts amb tres compositors diferents.
Uh-huh.
Llavors, com comentava, com que hi havia aquesta premissa, no, dels 15 minuts, doncs jo vaig haver de fer un petit càlcul mental del que amb el text que m'havia passat el Joan, de si realment arribaria als 15 minuts o es passaria, etc. Llavors jo em vaig fer una primera imaginació de l'obra en base a aquest text i li vaig dir, mira Joan, sobren tres versos, perquè és que, clar, els versos no n'hi havia tants, eh? Vull dir, perquè en 15 minuts era, jo què sé, potser hi ha 60-70 versos com a molt. Dic, mira, estic als 14 minuts... ai, perdó, als 15 minuts 30 segons, ens hem passat 30 segons, i ja em pots treure 3 versos. I sí, sí, va treure els 3 versos. Oh, és que diu, ja és molt condensat això. Dic, noi, doncs et passes 30 segons. Et passes 30...
Hi ha una bàscula, eh?
Bueno, hi ha una bàscula.
Potser com que ja fa temps que ens coneixem i que sí, ja havíem treballat, o sigui, la vam clavar bastant des
sí,
del principi.
Sí, no, estic parlant de 30 segons, però és que jo soc molt punyetero, eh? Vull dir, dic, a més, em va fer molta gràcia perquè el dia que vam fer l'assaig general va venir el director d'escena amb el cronòmetre, perquè ja devia venir bé, a veure quan s'ha passat el compositor de turno, no? Va venir amb el cronòmetre, va engegar, i acaba l'assaig, para el cronòmetre i diu, ostres, diu 15 minuts, 4 segons, va veure. Dic que no està malament, eh? Dic 4 segons per sobre dels 15 minuts que us havíem demanat. Dic, no? Diu, realment? Diu, t'has ajustat molt? Diu, bueno, és que ens hem mirat molt, eh? Dic, què diu Joan? Dic, a veure... és que només va treure 2 o 3 versos, eh? Vull dir que realment, i la vam clavar, vull dir que sí, sí.
Perquè ara ho comentaves, el tema de treballar a quatre mans, com es fa, com es porta? Perquè abans fora del micro ho comentàvem, això, això ha canviat molt.
Sí, sí, bueno...
Com es feia abans...
De fet, quan vam fer Bruna de nit, per exemple, que ja
hi havia WhatsApp, no hi havia WhatsApp.
No havia WhatsApp, no? No hi havia WhatsApp. No hi havia WhatsApp.
No sé ni si hi havia telèfons.
Hi havia correu electrònic, això sí.
Sí.
Hi havia correu electrònic.
Sí.
Bueno, la feina d'adaptació va ser més lenta. Clar que el text era molt més llarg, però va ser, bueno, més farragós. Jo recordo que ens veiem un cop per setmana com a mínim, sí, sí, i comentàvem les peces i tot això. Uh-huh. Ara ha estat més, potser també perquè això, perquè ja ens coneixíem més i això, doncs ha estat més ràpid i més immediat, no, fer aquesta quadratura. Sí, abans que hi hagués el text vam fer una mica com de una mini bíblia de què és el que havia de passar, no? un argument una mica desenvolupat per saber per on ens movíem, i a partir d'aquí ja va ser construir les escenes estan construïdes com flaixos, com retalls d'aquesta història, que no són necessàriament consecutius, sinó que van fent això, mini explosions d'aquesta confessió d'aquest personatge.
Per tant, heu fet servir molt la tecnologia per,
sí,
comunicar-vos.
Això sí.
És el que...
Bueno, és el que comentàvem, sí. A part d'en Joan, pensa que també estem jugant a diverses bandes aquí, per descomptat a l'organització del Liceu, que també que si, bueno, tens molts problemes, que són cases molt grans, no? Que hi ha molta gent, i on és quan organitzes un concert d'aquest tipus, i més que s'escapa dels paràmetres normals. Jo, per exemple, això, la simple manipulació del piano, ja era un problema important, perquè no tots els pianos els deixen manipular. Quan dic manipular vol dir posar les mans a dins de les cordes, eh? Mm-hmm. Mans i altres coses,
clar,
inconfessables.
Moltes coses
que posem, vull dir que arribo a rascar les cordes amb fustes, lligar-hi cordills de polièster que després per mitjà de la fricció el pianista s'ha de posar resina als dits per fer sonar la corda estirant-la, i entra en vibració amb les cordes del piano i sona com un so, com un electrònic molt, molt maco. Bueno, és igual, tot aquestes manipulacions de l'interior del piano, clar, segons quin tipus de piano ve l'afinador i diu, oi, és que si em fiques la mà, i en afinadors que diuen, és que si fiques la mà suada a dins de les cordes, doncs després es rovellen. I clar, diu, bueno, escolta'm, és un punt de vista, que és el propietari del piano, doncs no, potser no li agrada que se li rovellin les cordes, no? Mm. Vull dir que és un defensable com qualsevol altra cosa. Però clar, tot això requereix que a dins del Liceu, doncs, s'ha de buscar un piano que sigui manipulable, potser no és dels més nous que tenen, sinó és un piano una mica més vell, que no passa res si rovella una mica, perquè en el fons ja ho està una mica rovellant, etc. És a dir, estic posant una mica d'exemple de les dificultats que trobes. I tot això, mails amunt, mails avall, i jo amb el piano, per solucionar el tema del piano, bueno, la primera de mails que hem hagut d'enviar, que sí, que ara consultarem amb l'afinador, que si torna, que què hi faràs en el piano, passa una llista de tot el que ens faràs, que si el tocaràs amb les mans, que si li picaràs amb baqueta, jo vinc a fer la llista, enviar-la... Bueno, això amb l'organització. Després amb els músics, per exemple... tens la facilitat de que, clar, tu estàs component i dius, ai, a veure, jo m'agradaria fer això, però clar, ja no estem parlant de fer una nota amunt o una nota avall, estem parlant de fer coses molt estranyes amb l'instrument que potser no s'han fet mai, no? Llavors el, clar, tu estàs allà component i dius, això es podrà fer o no es podrà fer? Llavors tens el dubte, i agafes, fas una fotografia amb el mòbil de la partitura, no? I l'envies al flautista o al saxofonista o al mateix pianista. Llavors, al cap d'una estona, tu segueixes component i ping, et salta el missatge i és el flautista que ha vist el teu missatge i diu, sí, això es pot fer, pum, i tu agafes, corregeixes el que havies estat fent o no, i on és tota aquesta, el mateix que amb el Joan, doncs també, que si trucades, que si whatsapps, que si emails, doncs amb els instrumentistes igual. Clar, tot això abans també es podia fer, naturalment, però el procés era més lent, no? Si tenies la sort de viure al costat d'un flautista, doncs podies quedar amb ell o fer-li una trucada de telèfon i enganxar-lo en el moment que podies, o si no, havies d'anar a Barcelona, esperar-te d'anar el dia a Barcelona on fos, per poder parlar amb el teu intèrpret, no? I avui en dia això és un plis-plas.
Uh-huh. Això és millor?
Bé, és una mica això que diem, depèn de com siguis també, no? Si ets una persona que t'agrada doncs, estar en contacte amb la gent de forma més directa, doncs potser això no t'agrada, no? I tot i així tens la paciència d'esperar-te a trobar-te amb aquella persona. Si és una persona doncs, una mica més independent, una mica més, bueno, més com diuen a casa meva, més ermitana, no? Que estàs tot el dia una mica aïllat, que és en certa manera el que em passa a mi, doncs ja em va bé anar enviant missatges i que me'ls contestin quan vagin bé. Llavors, depèn una mica de la personalitat que tinguis i de la manera de ser, no? que et vagi bé o no. Això.
És que per això t'ho preguntàvem, fins a quin punt el procés de creació i, per tant, el resultat d'aquest procés, que són les obres, es veu canviat fins i tot per aquest canvi en les maneres de treballar.
Això segur. Vull dir, no sé, a nivell de text el Joan ara t'explicarà, però a nivell musical un efecte ha de tenir, o sigui, com a mínim amb la rapidesa que fas les coses, l'eficiència del treball, etc. I jo crec que musicalment doncs segurament també afecta, perquè coses que potser no t'haguessis arriscat fins i tot a vegades per la mandra o per la dificultat d'arribar a trobar la solució, mira, saps què? Això no sé si es pot fer, saps què? Agafaré l'opció que sé segur que es pot fer perquè no tinc el temps ni la d'allò, per tant, el risc que jo he pres en aquesta obra segurament és molt més alt a l'hora de crear que el que hagués pres si no hagués tingut doncs, tot aquest feedback a mà, no?
D'acord.
Sí, en el text... jo penso exactament el mateix, per a nosaltres és un avantatge poder-nos aprofitar de tota aquesta immediatesa que et suposa doncs, comentar un vers per WhatsApp, perquè el Xavi necessita, en aquell mateix moment, necessita saber si jo puc aquestes 10 paraules les puc reduir en 8 perquè li va millor pel cantant, no? Doncs llavors és molt més ràpid. Uh-huh. I això et permet doncs, estar, o sigui, durant el període en què estàs escrivint aquest text i adaptant-lo a les necessitats de la música, doncs tenir-ho present durant tota l'estona. I això doncs és clar, és beneficiós perquè permet aquesta immediatesa i aquesta fluïdesa també.
Uh-huh. Vosaltres us passeu setmanes, mesos preparant tot plegat, i això ha d'anar per amb uns músics i ha d'anar per amb un tenor.
Uh-huh.
Com es prenen doncs totes aquestes propostes innovadores? És a dir, això no és un, anava a dir, un pianet i un no sé què que fa...
No,
que fa
però clar, avall, però, no? Però per interpretar aquesta obra s'ha anat a parar amb uns intèrprets i amb un tenor que estan dins d'aquest món, o sigui, que estan dins del món de la música contemporània.
Mm-hmm.
Sí, va ser una de les meves condicions, de fet, a l'organització. És com és lògic, una institució com el Liceu, que té grandíssims músics treballant, doncs els hi convenia més treballar amb gent que tenen normalment treballant per ells a la plantilla de l'orquestra, per exemple. Però clar, no tots, però la majoria dels músics d'una orquestra sinfònica no estan molt acostumats, no estan especialitzats en aquest tipus de repertori.
Per això ho preguntava.
Exacte, clar. Llavors jo el que vaig dir és que, i més tenint en compte que era el director d'aquest ensemble que comentava abans, el Barcelona Modern, doncs que estem acostumats a fer aquest tipus de música, vaig dir, si pot ser, sisplau, que ho faci el grup, perquè és que anirem, serà molt més efectiu i el resultat serà molt millor, no? I va ser així, vull dir que els músics, com deia molt bé, van col·laborar moltíssim des del primer moment. De fet, està feta la partitura a mida de cada un dels músics, cada nota que posàvem m'imaginava com la tocaven, com la feien, etc. O sigui que que vaja, que el resultat s'havia reeixit per això.
Per tant, ha d'haver una confiança estricta també, no només entre els creadors, sinó també entre els creadors i els intèrprets.
És fonamental. És que si jo no hagués escrit aquesta música, jo quan escric per una orquestra sinfònica no escric el mateix que quan escric per una cobla, per exemple, o quan escric, per exemple, per un grup de música contemporània especialitzat, perquè saps que entendran i podran fer coses que els altres no poden, no? Mm-hmm. Llavors tu t'has d'adaptar a la formació que tens i la música se'n veu sempre afectada, vull dir, això és normal.
Això vol dir que una obra com Dili, mm-hmm, doncs probablement tindrà poques possibilitats d'escoltar-se, en el sentit de que tampoc hi ha tanta gent que pugui interpretar-la.
Exactament, ens anem quedant sols.
Bé.
Ens anem quedant sols.
No,
el Joan que digui.
Replica.
Clar, o sigui, ara, o sigui, això està escrit, uh-huh, i ha estat estrenat i ha estat, ara el Xavi ho ha dit, això queda i no sabem el recorregut que pot tenir. O sigui, potser tarda 10 anys a tornar-se a repetir, no? Uh-huh. Però diguéssim que l'èxit per ara és això, és que s'ha fet, que existeix, que s'ha estrenat
i que la gent va tenir molt bona experiència,
dir,
el feedback de gent normal del carrer que no han sentit música contemporània potser a la seva vida.
Exacte.
D'aquesta complexitat o d'aquesta extremitat, podríem dir, fins i tot, doncs, i que s'han quedat com aturats, no? Volem dir, aquí què ha passat, no? No m'ho esperava pas que passés, primera, i segona, que l'experiència que he tingut ha sigut molt forta. I això és superimportant perquè es torni a fer, perquè si el públic ha tingut aquesta sensació, les probabilitats de que passi són més altes, clar.
Perquè aquest format de 15 minuts es repeteix, es programa o no?
És que després entren altres factors, que és els llocs on es programa, qui programa, qui posa diners darrere d'això perquè això es pugui dur a terme. Això ja és un altre circuit i un altre cúmul de coses que s'han de posar totes d'acord perquè funcioni. Uh-huh. En general tot, no? La música, l'espectacle, l'art, tot, o sigui, necessites de molts graons enmig per arribar a poder-se presentar i a poder-se estrenar. Uh-huh. I que són això, les sales, els pressupostos, els programadors.
El format de 15 minuts, evidentment, per una òpera per si sola és, o sigui, no hi ha ningú que organitzi un concert per una òpera de 15 minuts, vull dir que ha d'estar sempre combinat amb alguna altra cosa, no? Fins i tot comentàvem amb el Joan, dic, quan tinguem el temps o l'ocasió, si es presenta, doncs es podia fer fins i tot una combinació de dues o tres òperes d'aquestes petites, que ja tens un format, doncs, de tres quarts d'hora, que es faria una hora de concert, que llavors això ja és molt més factible de poder programar com a cosa independent, no? El que està clar és que Dili s'ha de combinar sempre amb alguna altra cosa.
Clar.
Llavors, és perfectament, es pot incloure perfectament en qualsevol concert de la mateixa formació o de combinacions dels instruments de la mateixa formació, que això seria com un concert de cambra que podia tenir com a obra dins del concert, doncs, la representació.
Sí,
de
fent un símil que hem fet a vegades, és el mateix que passaria, doncs, amb els curtmetratges, no? O sigui, un curtmetratge sol, doncs, clar,
no vas al
no
cine,
hi ha cap sala
que
emeti un curtmetratge. Hola i adeu, no? O sigui, sempre es combina amb altres curtmetratges o amb un llargmetratge al darrere, no? Mm-hmm. Doncs és una cosa una mica semblant. Mm-hmm. I ara que parlem de curtmetratges, clar, no hem dit que en aquesta obra, a més, a part dels intèrprets, del director de la lletra, de la música i tot això, a més, també hi ha una altra col·laboració, que era un vídeo que va fer el Ramon Balcells, que és un vídeo també molt breu, que vol il·lustrar, ara sí de forma més poètica, més conceptual, el tema que es parla durant l'obra, que és el tema dels abusos sexuals i de la violació.
Que se'n fa un vídeo, cal dir-ho, sí. O sigui, l'argument de l'òpera apareix que hi ha un vídeo de 23 segons, que és el que difonen els companys del Dili amb els abusos sexuals. Clar, no podien presentar el vídeo dels abusos sexuals a la pantalla del teatre, no? Però sí que el Ramon va fer un vídeo excel·lent, molt poètic, que representava aquests abusos.
I que realment dura 23 segons, igual que el vídeo que se suposa que és aquest objecte del bullying que li fan al Dili, no? Uh-huh. I és un vídeo molt, molt xulo, molt il·lustratiu.
El fet que hagueu triat un tema tan candent, que preocupa tant a nivell social, probablement també ajuda a la comprensió, encara que la música doncs sigui més, més complexa, encara que sigui un format difícil de programar, ha ajudat també el tema.
Segur, segur. Sí. Vull dir, és el, de fet, aquesta és la premissa que vam prendre d'entrada. O sigui, nosaltres volem fer una obra que interessi, o sigui, que creï interès a la gent. Llavors, l'interès el pots crear de moltes maneres i encara diré més. O sigui, pot tenir un interès musical, pot tenir un interès poètic, per descomptat, però també pot tenir un interès social. Llavors, si totes les coses van reforçades, és a dir, el que no pots pretendre és dir que tingui un interès social i que i musicalment i el text no tingui cap mena d'interès, perquè llavors la gràcia no sé on està. Per això ja ens mirem les notícies, no? Llavors, el que es tracta és que tots aquests paràmetres vagin a una, i aquí és on jo crec que les obres realment poden arribar a prendre el màxim de força.
Doncs hi ha alguna previsió d'una propera representació?
En principi, a curt plaç no. però estamos en ello.
Estamos en ello.
Sí, clar que sí.
Hi haurà algun, hi ha un enregistrament de la...
Es va enregistrar es va fer un vídeo i es va enregistrar amb àudio també, i bueno, en el seu moment, quan estigui tot a punt, ja en farem difusió.
Doncs aquesta difusió també ens en farem ressò. Va ser el divendres de la setmana passada, divendres 22 de març, com dèiem, al foyer del Gran Teatre del Liceu, aquesta representació d'una òpera curta, inusualment curta, perquè les òperes acostumen a ser més llargues, 15 minuts, de Dili, aquesta obra de Xavier Pagès i de Joan Duran, al voltant dels abusos sexuals i d'una història truculenta que hi ha al darrere. Xavier, Joan, moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sí.
I a tots vostès, doncs, també ho deixem aquí. Que passin un molt bon dia i fins demà.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.